Avui ha sigut una altra jornada sagnant en la guerra d'Ucraïna. Han mort com a mínim 7 civils a la ciutat de Lviv i 3 civils més a la regió russa de Belgorod. Precisament una de les notícies d'aquest estiu ha estat la decisió de Zelensky d'enviar soldats a ocupar una part de la zona russa de Kursk. Una línia vermella més que s'ha esborrat. Un cop d'efecte, però a la vegada arriscat, perquè pot deixar desbastides línies del front del Donbass, on l'exèrcit rus va queixalant terreny de mica en mica. Avui, al Catalunya Nit, conversarem amb un periodista que ho ha seguit des d'allà, Christian Segura. Valdrà molt la pena escoltar-lo en un dia, a més, on hi ha hagut canvis al govern ucraïnès.
Catalunya Nit.
Todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
El president del govern espanyol intenta calmar les aigües de la política, remogudes per l'acord de finançament singular per a Catalunya. La polèmica amb el PP està però garantida i en més d'un front. No els ha agradat gens el nomenament de José Luis Escrivá com a governador del Banc d'Espanya. Una decisió que, de retruc, ha comportat també un canvi al govern. El nou ministre de Transformació Digital és Òscar López. El 2017, la revista Rolling Stone va fer una llista amb 25 persones que estaven donant forma al futur. El primer de la llista era Elon Musk. En tercera posició hi havia Simona Levy i en sisena, Kamala Harris. Un dels tres l'entrevistarem avui en directe al Catalunya Nit. Avui s'han anunciat les tres pel·lícules que tenen opcions de representar Espanya als Oscars, dues en producció catalana, Segundo Premio i La Estrella Azul. Sentirem els seus directors, Isaki Lacuesta i a Javier Macipe, a qui entrevistarem en directe. I tanca la terna, Marco.
Que podríamos decir que ha empezado con buen pie, porque la semana pasada la presentamos en Venecia. Orgullosos nosotros también de que la película, al ser en parte en català, el català se haya oído en ese festival tan importante.
Doncs traurem també el cap a la mostra de Venècia, on avui ha centrat l'atenció Lady Gaga, que intervé a Joker. I per completar la informació cinematogràfica, connectarem amb la nostra unitat mòbil, que és a la preestrena del 47, una història impressionant. I avui tornem a tenir, i així serà cada dia, un o un oient que ens està escoltant atentament durant tot el programa. No direm qui és fins al final quan intervindrà. Li preguntarem què m'ha après avui. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Avui el govern espanyol s'ha remengat per intentar convèncer els crítics de les bondats del finançament singular acordat per a Catalunya. Per una banda, Pedro Sánchez vol aprofitar que s'obre aquest meló per sumar la resta de comunitats autònomes al debat i els ha ofert més diners. D'altra banda, des del Senat, María Jesús Montero ha defensat que l'acord amb Esquerra es complirà íntegrament sense trencar la solidaritat entre territoris. Saludem el nostre company de Madrid. Bona nit, Dani Sáenz de Aja.
Bona nit, Manel, què tal?
Dani, podríem dir que el president i la vicepresidenta del govern espanyol avui s'han repartit els papers. Què han concretat?
Doncs Pedro Sánchez ha intentat convèncer la resta de comunitats, tant les del PP com les del PSOE, que amb el nou finançament català no hi sortiran perdent. Ans, al contrari, promet impulsar un nou sistema que tingui en compte les singularitats de cada comunitat, això sí, si es comprometen a no competir amb rebaixes d'impostos.
Todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad, que es el Fondo de Compensación Interterritorial.
El Senat, María Jesús Montero, ha hagut de fer més equilibris per defensar l'acord davant del PP sense contrariar els independentistes.
Lo pueden llamar como quieran. Yo me remito a la literalidad del acuerdo. No es de lo que conocemos ni una cosa ni la otra. Es una mirada nueva.
La qüestió del nom és important, però també la del com. Però no ha detallat cap xifra nova i s'ha remès a l'acord per defensar que Catalunya tindrà més autogovern i serà solidària amb la resta de comunitats en la mesura que no hi surta perdent.
Despliega ni más ni menos que lo previsto ya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, validado por el Tribunal Constitucional y, por tanto, según lo previsto en nuestra Constitución. ¿Les vale o no les vale?
I ha repetit una vegada i una altra als independentistes que l'acord es complirà al 100%.
És evident que s'hi han esforçat, Dani, però no sé si han aconseguit convèncer.
El que no ha aconseguit és dissipar la desconfiança habitual d'Esquerra i Junts amb les promeses del govern espanyol. Per això, tant Sara Bailac com Eduard Pujol han advertit així la ministra.
Cualquier incumplimiento, cualquier intento de manipular o de rebajar los términos del acuerdo tendrán consecuencias.
Sánchez promete millones para todos. Pues Sánchez no va bien. Cataluña no va a pagar la ronda.
Mentre que des del PP, Cuca Gamarra opinava això de la proposta de Pedro Sánchez.
Lo único que busca es titulares mañana. Pero posiblemente nos esté mintiendo, como siempre, a todos.
I tanca la porta al fet que les comunitats que governa el PP negocien de tu a tu amb l'Estat.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Dani.
Adeu, bona nit.
Òscar López serà el nou ministre de Transformació Digital i Funció Pública en substitució de José Luis Escrivá, que passarà a dirigir el Banc d'Espanya. Aquesta crisi de govern ha provocat la sortida de l'executiu d'Escrivá, un nomenament que ja es donava per fet i que ha confirmat el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, al Congrés dels Diputats i que ha servit per a significar un cop més l'enfrontament entre l'executiu de Sánchez i la bancada de la dreta. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente.
De cap de gabinet del president del govern espanyol a nou ministre de Transformació Digital i Funció Pública. Òscar López agafa el relleu de José Luis Escrivá, que deixa el ministeri per governar el Banc d'Espanya. Ho ha anunciat Pedro Sánchez en una compareixença institucional on ha defensat el nomenament d'Escrivá.
És uno de los mejores economistas que tiene nuestro país. Uno de sus mayores expertos en política monetaria. Ha pasado por todos los espacios que deben componer la trayectoria de un economista de prestigio.
Una nova remodelació del govern de coalició que té un punt de partida, la decisió d'anomenar José Luis Escrivá governador del Banc d'Espanya. La persona idònia, segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que davant les crítiques dels populars ha defensat la professionalitat, la independència i el currículum d'Escrivá. Sentim el ministre Cuerpo i el portaveu del PP, Jaime de Olano.
Creemos que el señor Escrivá es el candidato idóneo para el puesto de gobernador del Banco de España, presentando las mejores credenciales.
Solo Franco se había atrevido a hacer gobernador del Banco de España a un ministro. Franco y el señor Pedro Sánchez. Ya sé que les duele, pero es así, señoría.
Les pròximes setmanes, anunciat Cuerpo, se sabrà el nom de la persona que substituirà la fins ara subgovernadora Margarita Delgado. El ministre només ha avançat que també serà una dona.
Un minut i arribarem a les 10 i 10. Avui hi ha hagut reunió entre Salvador Illa i Jaume Collboni, una trobada que ha permès al president de la Generalitat i a l'alcalde de Barcelona exhibir sintonia política entre les dues administracions ara governades pels socialistes i també per tancar compromisos. El més destacat, la voluntat de pujar la fiscalitat als creuers de curta durada. Martí Ferrero.
El compromís de pujar taxes als creuers que fan escala a Barcelona figurarà en el projecte de pressupostos per l'any que ve que el nou govern català haurà de presentar al Parlament, tal com han anunciat l'alcalde Collboni i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
La necessitat d'augmentar significativament la fiscalitat turística sobre els creuers d'escala, és a dir, aquells que estan menys de 12 hores al port de Barcelona.
El govern de Catalunya contemplarà, en el marc dels projectes de pressupostos de la Generalitat, la incorporació d'aquest compromís.
Collboni també ha anunciat l'aval de Salvador Illa al decret que regula l'activitat dels pisos turístics i que hauria de permetre a l'alcalde de Barcelona complir la promesa de tancar-los d'aquí a 5 anys.
El nostre compromís és, serà i es mantindrà en què el 2028 cessaran les activitats dels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. 10.000. I el president s'hi ha compromès.
Illa i Collboni han tancat altres acords en carpetes igualment calentes. En habitatge, la Generalitat alliberarà sòl públic perquè es puguin construir a Barcelona 1.700 habitatges protegits nous. I en seguretat, l'alcalde ha anunciat una pròxima reunió amb la nova consellera d'Interior, Núria Parlon, el 18 de setembre, per reforçar la lluita contra la delinqüència i el narcotràfic.
El president del Parlament s'ha queixat per carta al president de la Generalitat per l'informe dels Mossos sobre les circumstàncies de l'escapada de Carles Puigdemont el 8 d'agost. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Josep Rull retreu que l'informe policial conté aspectes que menystenen la professionalitat dels funcionaris de la cambra i prejudicis cap al grup parlamentari de Junts.
Entren a qüestionar la professionalitat dels funcionaris del Parlament. També entra en valoracions inacceptables en un informe policial, fent valoracions de què volen fer els diversos partits polítics.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les últimes hores, els atacs russos a Ucraïna han causat 7 morts i 50 ferits, tots civils, a la ciutat de Lviv, prop de la frontera amb Polònia. També han mort 3 civils en un atac ucraïnès a la regió fronterera de Belgorod, veïna de Kursk, on les forces ucraïneses ocupen part del territori des de principis d'agost. Rússia assegura, mentrestant, haver avançat al front militar de l'est d'Ucraïna. Marial Bagilabert.
Diu haver conquerit dues localitats més, situades a uns 30 quilòmetres de Prokhorovsk, un centre logístic que els russos intenten ocupar des de fa mesos, i que també ha bombardejat infraestructures energètiques de 9 regions més. Mentrestant, a Ucraïna hi ha hagut importants canvis al govern. La cara més coneguda que plega és el ministre d'Exteriors, Dmytro Kuleba, que durant 4 anys ha ampliat les relacions del seu país amb Occident fins a nivells inèdits. El president Zelensky ha justificat així la remodelació.
Ens cal nova energia, i aquests passos estan destinats a enfortir el nostre estat en diverses àrees. La política internacional i la diplomàcia no en són l'excepció.
Es tracta del canvi de ministres més important des de l'inici de la invasió russa.
A Ucraïna s'utilitza des de fa mesos un nou sistema de defensa antimíssils, del qual des d'avui també disposa Alemanya. El canceller Scholz ha dit que amb la seva incorporació reforcen la seguretat pròpia i europea davant Rússia.
Es tracta del sistema Iris, produït a Alemanya, que forma part del projecte d'escut antimíssils europeu Sky Shield, proposat per Scholz fa un parell d'anys, i al qual s'han sumat fins ara 21 països. A Ucraïna, l'Iris ha demostrat un percentatge d'encert del 95% a l'hora de batre míssils, drons i míssils de creuer. Segons Scholz, a més d'una defensa aèria forta, Europa necessita armes de precisió de llarga distància per defensar-se de Rússia. En aquest sentit, ha recordat que Rússia ha desplegat míssils fins a Kaliningrad, que és a només 530 quilòmetres de Berlín en línia recta, i ha afegit que no reaccionar adequadament seria una negligència.
A la segona hora d'aquest informatiu, en connexió amb Kiev, parlarem de tot això i moltes altres coses amb el periodista Christian Segura. Ara, però, canviem de conflicte perquè Netanyahu no fa cas de les pressions ni internes ni externes i assegura que no retirarà les seves tropes de la frontera entre Gaza i Egipte, com reclama Hamas, per acordar un alto el foc que permeti l'alliberament dels hostatges. El primer ministre israelià insisteix en la seva estratègia malgrat la mort dels últims 6 hostatges. Vicent Missut.
El primer ministre israelià ha parlat avui pels mitjans internacionals i ha insistit que les últimes morts no el faran canviar. Mantenir controlada la frontera de Gaza amb Egipte és l'única garantia de seguretat per a Israel, segons assegura. Diu que entén les demandes dels familiars d'aconseguir un acord. Aquesta nit mateix hi ha hagut noves manifestacions reclamant-lo, però assegura que això no s'aconseguiria rebaixant la pressió sobre Hamas.
La responsabilitat dels líders no és únicament la de compartir els sentiments, les emocions, sinó també la d'aplicar el criteri correcte per garantir que aquests horrors no tornin a passar mai més. Crec que la nostra estratègia és la millor manera d'aconseguir els dos objectius: alliberar els hostatges i que Gaza no torni a ser mai més una amenaça per Israel.
I com a exemple, Netanyahu ha assegurat que l'acord per a l'alliberament de més d'un centenar d'hostatges al novembre passat es va aconseguir únicament per la pressió de l'operació militar terrestre sobre Gaza. També diu que l'ocupació del sud de la franja s'ha fet seguint les indicacions humanitàries i nega les acusacions sobre l'atac a objectius civils. En les últimes hores han mort 42 persones més a la franja pels atacs israelians, segons les autoritats de Gaza.
Gràcies, Vicent. Un quart d'11, saltem encara més lluny. La pista és clara, anem cap a l'Argentina, on continuen les protestes contra la decisió de Javier Milei de vetar l'increment de les pensions dels jubilats aprovada pel Senat. Connectem amb Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Com està transcorrent aquesta nova protesta, Joan?
Doncs mira, s'ha acabat fa poca estona. Som davant del Congrés de l'Argentina, aquí al centre de Buenos Aires. I ha estat una protesta, podríem dir, d'una mida mitjana. Aproximadament unes 4.000 persones han protestat davant de la seu parlamentària perquè la setmana passada el Senat de l'Argentina va aprovar un augment de les pensions, el que ha vetat, segons el sistema parlamentari i de poder executiu, poder legislatiu, el president argentí de la República té la capacitat de vetar una llei, la va vetar, es va negar en contra d'aquest augment, al·legant que li estaven fent un boicot, una conxorxa en contra seu parlamentàriament per augmentar-li el pressupost i que no hi hagués l'equilibri fiscal que ell busca, però s'ha entès que Milei no vol millores de les pensions pels jubilats. Això ha fet enfadar moltíssim no només els jubilats, sinó els sindicats i les organitzacions socials, perquè, a més, fa una setmana en aquesta mateixa zona va haver-hi una càrrega policial contra jubilats, i això no ha agradat gens. S'ha mobilitzat una part important d'argentins aquí davant del Congrés en contra de les polítiques de Javier Milei, i hem pogut parlar amb alguns d'ells.
Y son los viejos los que han construido este país, los que han entregado toda su vida para que este país medianamente esté parado, y después cuando llegan a la edad de jubilarse se hacen todo este tipo de política, y bueno, es bastante detestable.
El que està passant aquí a l'Argentina és que macroeconòmicament les xifres són molt bones, és cert, ha baixat bastant la inflació, les xifres quadren pressupostàriament, però això està deixant un camí de més pobres, d'inflació encara bastant alta, 260% interanual, o sigui que segons com mirem l'Argentina està millor o no està millorant, i aquesta és la lluita que hi ha ara mateix aquí a l'Argentina entre els partidaris i els contraris de Javier Milei.
Y la verdad que los ajustes que está dando el gobierno son muy duros. Aparte no están haciendo nada por el pueblo, simplemente están haciendo todo por el bolsillo de ellos, para agrandar sus bolsillos. Solo es, la verdad que muy disgustado con el gobierno, no acompaño en nada.
Tot pinta que seran protestes que aniran de menys a més, perquè cal dir que feia bastants mesos que des que va arribar Javier Milei al desembre a la Casa Rosada que s'havien aplicat protocols policials bastant intensos i bastant forts, i s'havien gairebé acabat els piquets i les protestes, que era gairebé una gimnàsia diària aquí a Buenos Aires.
Doncs Joan, ara passem a un altre lloc on la situació tampoc és ben bé de calma social, que diguem. Tu has seguit les últimes eleccions a Venezuela. Com està el pols en aquests moments entre el govern de Maduro l'oposició després de l'ordre de detenció del candidat opositor Edmundo sí. González?
Ara mateix hi ha una calma tensa a Venezuela. Hi ha tres escenaris damunt la taula. El primer, que es faci efectiva aquesta detenció del líder antichavista, que va ser el cap de cartell dels opositors a Nicolás Maduro en les passades eleccions presidencials del 28 de juliol. El segon escenari és que ens despertem un dia i que Edmundo González Rutia, per exemple, hagi fugit a Colòmbia, el país veí, o un tercer escenari, que hagi buscat aixopluc i refugi en alguna ambaixada de la Unió Europea, que s'especula que, en cas de ser així, podria ser l'ambaixada d'Espanya a Caracas, de la capital veneçolana. Hi ha una sensació d'absoluta incertesa, però això d'alguna manera beneficia el govern de Nicolás Maduro, que dona per tancada la polèmica respecte de les eleccions presidencials sobre qui va guanyar o no. Ells aleguen que són els lícits guanyadors amb el suport d'un dictamen del Tribunal Suprem, I ara mateix la paraula que millor pot definir el que està passant a Veneçuela és incertesa. El més probable és que el candidat opositor no abandoni el país i que en els propers dies el veiem refugiat en alguna ambaixada.
Molt bé, Joan, doncs ho anirem seguint, ens ho aniràs explicant i també voldrem parlar amb tu a l'octubre, que a Veneçuela diuen que serà Nadal. Ja ens ho explicaràs millor. Moltíssimes,
exacte.
Moltíssimes gràcies per ser en directe a aquesta hora de la nit des de Buenos Aires. Bona nit, Joan.
Bona nit, gràcies.
Catalunya nit.
L'episodi de precipitacions ha obligat a activar l'alerta en diferents municipis de Ponent per crescudes sobtades de rius. En alguns punts de les comarques lleidatanes s'han acumulat aquest dimecres més de 60 litres per metre quadrat. Lleida, Júlia Albacar.
El temporal ha afectat bona part de les comarques de Ponent, on el telèfon d'emergències ha registrat gairebé una seixantena d'avisos. L'acumulació d'aigua ha fet augmentar el cabal dels rius i estan en alerta els municipis propers al riu Sió, a la Segarra, on s'ha activat el pla d'emergències municipal als pobles de les Olugues i Roja de Segarra. També la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté un avís per possibles crescudes del riu Set a Cervià de les Garrigues, on l'aigua ja ha inundat alguns camps propers. A la ciutat de Lleida, el temporal ha obligat a desallotjar una vintena de persones que residien en dos edificis ocupats i que han patit esfondraments parcials a causa de les intenses pluges. Un dels desallotjats ha resultat ferit lleu quan ha caigut un fals sostre d'un dels edificis. També s'han registrat incidents a la Granadella, les Garrigues, un dels punts on més ha plogut de Ponent, i on s'han acumulat més de 60 litres per metre quadrat. Aquí l'aigua ha provocat la caiguda d'un mur de l'escola del municipi sense que s'hagin registrat danys a l'edifici.
Mentrestant, a Mallorca fa un parell d'hores que han suspès la recerca del turista britànic desaparegut mentre feia una excursió al nord de l'illa. Aquest matí els bombers han trobat el cos sense vida de la dona que l'acompanyava. Tots dos formaven part d'un grup de 12 persones a qui la pluja ha sorprès en un gorg de difícil accés al torrent de Pareis, al terme municipal d'Escorca. Anem fins allà, Caterina Carmany.
Els equips d'emergències han suspès la recerca, s'ha fet fosc el torrent i ja s'han realitzat totes les tasques que podien fer avui, cercant amb pals i palpant amb les mans dins la llera del torrent, que encara té molta d'aigua acumulada, espessa i marronosa. Sentim el sergent dels bombers de Mallorca, Hugo Matas.
Tot el que se podia fer avui en les condicions que tenim ja s'ha fet, és a dir, fer una recerca amb els gorgs que estan plens d'aigua i a més l'aigua no té visibilitat, per tant, en els puestos on la profunditat ens permetia fer un tacte i cercar mitjançant el tacte, ja s'ha fet tot.
Demà continuarà la recerca d'aquest turista britànic de 32 anys arrossegat per la torrentada. S'hi afegirà un equip d'immersió per cercar sota de l'aigua.
Frontex retreu al govern espanyol que no li permeti actuar per frenar la ruta migratòria a les Canàries. El director de l'Agència de Control de Fronteres, Per Hans Leitens, considera molt preocupant l'augment de les arribades a l'arxipèlag. Ho ha dit el Parlament Europeu a preguntes d'eurodiputats del PP, el PSOE i Vox.
Espero que ens permetin i ens demanin que donem aquest suport, que és molt necessari. Tot comença amb una petició del govern espanyol. Si falta això, no podem donar suport.
Ja han arribat a Tossa de Mar, a la Selva, tots els 200 demandants d'asil que s'estaran al municipi temporalment. Fa poques hores, un segon grup de 100 persones s'ha afegit al centenar que ja estava instal·lat a un hotel del municipi. Estaran allotjats a la localitat fins que el Ministeri d'Igualtat resolgui les seves demandes d'asil. Girona, Pau Masó.
Un primer grup va arribar la passada mitjanit i un segon ho ha fet avui, al voltant de les 6 de la tarda. Tots, 200, ja estan instal·lats en un cèntric hotel de Tossa i sota la tutela d'una ONG que els acompanyarà durant la seva estada. S'espera que s'hi estiguin entre 15 dies i un mes com a molt. És el termini que el Ministeri d'Igualtat creu que necessita per gestionar i resoldre cas per cas les seves sol·licituds d'asil, ja que la majoria venen de Mali, un país que ha patit diversos cops d'estat en els últims anys. Totes les persones acollides a Tossa han tramitat la seva sol·licitud de protecció i, per tant, atenent al dret internacional, el sistema espanyol els acull. Un cop es resolgui la seva situació i siguin considerats refugiats, el govern els intentarà reagrupar amb familiars que ja es trobin a Espanya o a Europa. El procés per aconseguir l'asil pot ser llarg. Tota persona que el demana rep informació i coneixement sobre l'entorn on es troba, com, per exemple, qüestions de cultura o llengua.
I mentrestant continua obert el centre de menors no acompanyats de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, que l'Ajuntament va ordenar tancar. El consistori ho va fer perquè els gestors de l'espai no van presentar la documentació i després de 3 mesos encara no ho han fet. Però Catalunya Ràdio ha pogut saber que la Generalitat ha recorregut als jutjats la decisió de l'Ajuntament i, mentrestant, el centre es manté, com dèiem, en funcionament. Girona, Pau Masó.
El jutge ha decidit que es mantingui obert com a mesura cautelar fins que no hi hagi una resolució. L'anterior govern de la Generalitat va denunciar el consistori per haver-ne ordenat el tancament. L'alcalde, Salvador Coll, lamenta a Catalunya Ràdio que hi hagi un enfrontament entre administracions.
Que una administració com és la Generalitat denuncia una altra administració sense poder i ni tan sols assentar-se a parlar ni a dialogar amb la conselleria, en aquest cas amb l'exconseller, doncs clar, evidentment això crec que és un molt poc tracte, no?, de cortesia.
L'alcalde ja ha demanat reunir-se amb el nou govern. La casa de colònies de Cornellà de Terri està allunyada del nucli i es va obrir al maig com a centre de menors. Actualment hi ha una 30ena de joves que ja no estan en edat d'escolarització obligatòria i fan classes de català i castellà a la casa d'acollida. Segons el Departament de Drets Socials, el servei funciona amb tota normalitat, tot i el procés judicial en què es troba immers.
Quatre minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Fem ara literalment un minut de pausa i a la tornada una història increïble d'un nen Jesús que va marxar de Barcelona fa 88 anys i ara hi ha tornat un periple increïble.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Amor, he aconseguit entrades per la premiere d'una obra de teatre. Passar per la catifa vermella, entrar al backstage. Quina il·lusió!
A Experience CaixaBank t'esperen més de 100.000 entrades en prevenda, més de 5.000 descomptes i més de 100 sortejos d'experiències exclusives en música, cultura, esport i gastronomia. Perquè és més vida si hi ha Experience. CaixaBank.
La revista musical catalana celebra un doble aniversari, 120 anys de la seva fundació i 40 de la recuperació de la capçalera.
Vine a celebrar-ho als diversos actes programats a la Setmana del Llibre en Català i al Palau de la Música i no et perdis el número de setembre amb el qual estrenem un nou disseny gràfic.
Compra-la al quiosc o en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, Twitter i Instagram.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ara, atenció, perquè us explicarem una d'aquelles històries que dibuixen un cercle molt i molt gran abans de tancar-se. I és que la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona recuperarà dilluns que ve la imatge d'un Jesuset que es va salvar del foc el 1936 en un incendi provocat en l'esclat de la Guerra Civil. El va recollir Philip Arthur Dee, un atleta de Gal·les, al Regne Unit, que havia de participar en l'Olimpíada Popular de Barcelona d'aquell any. Ara, 88 anys després, la família de l'atleta, que va morir el 2001, el retornarà a la basílica. En Philip el va guardar en una caixa amb una nota explicant com li havia arribat a les mans. La Maria Costa ha anat aquesta tarda a Santa Maria del Pi i n'ha parlat amb l'arxiver i conservador de la basílica, Jordi Sacasas.
A la plaça del Pi i als peus de l'església, turistes i visitants són conscients que el 36 la basílica va quedar en flames. Un cop dins, l'arxiver Jordi Sacasas assegura que no saben exactament on s'havia col·locat aquest Jesuset l'any 36 dins l'església, però de moment...
En principi, al moment de rebre'l, nosaltres el deixarem aquí, en la capella de la Mare de la Cinta, que també és la capella de les ànimes del purgatori. Si més no, en la primera pensada que hem tingut, perquè això ha estat tan de sobte que no he tingut temps d'organitzar l'església per això, no?
Quan en Jordi va rebre el correu electrònic, se'n va fer creus.
Va sentir que havia de salvar-lo de qualsevol dany més i donar-lo a algú perquè el guardés. L'equip britànic va ser repatriat de pressa. Aquests detalls es van trobar després de la seva mort en una capsa amb la imatge del nen Jesús.
Era de part de la família que s'havia posat en contacte amb l'Església i sentia que ara havia de fer una espècie d'acte de justícia.
Esclar, jo em vaig quedar molt, molt parat i de seguida vaig veure quina era la dimensió.
Philip Arthur Dee, atleta de Gales al Regne Unit, havia de participar a l'Olimpiada Popular de Barcelona el 1936, però els jocs se'n van anar a Norris per la guerra. Ell i tot l'equip s'estaven a un hotel al costat de l'Església quan van veure com l'edifici començava a cremar. Al carrer hi havia tirats objectes religiosos i no s'ho va pensar dues vegades.
Quan està aquí al Pi recollint el nen, el que busca desesperadament, perquè ell sap que ha de tornar cap a la terra, busca algú que el cuidi d'aquí, però no troba ningú de prou confiança com perquè es faci custodi del nen. Per tant, se l'acaba enduent. Lògicament, la família va pensar que la voluntat és la de retornar el nen aquí.
En Jordi assegura que en Philip era un antifeixista d'esquerres i compromès i que era conscient del valor simbòlic de retornar la figura, encara que no tingués un gran valor patrimonial. I per això, tot plegat...
Ha de ser un símbol de reconciliació per tot. Una veritable reconciliació per tothom. I aquest és el símbol del nen.
Aquí al Pi som propensos a rebre aquest tipus d'històries, diu.
Però et diré una cosa. Com aquesta del nen, que implica directament a la parròquia moments tan dolorosos com aquesta, no ens havia passat mai.
És una història increïble i volem posar-hi encara una mica més de context, perquè d'entrada estic segur que quan diem Jocs Olímpics i Barcelona tothom pensa en el 92 i molt poca gent pensa en el 36. Per tant, volem saludar ara en directe a Carles Santacana, que és doctor en Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i coautor del llibre L'altra Olimpíada. Carles, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, explica'ns breument què va ser aquesta Olimpíada Popular.
Sí, bé, l'Olimpíada Popular, que havia de començar justament el 19 de juliol del 1936, que és el dia que va començar la sublevació militar a la ciutat de Barcelona, doncs era un intent de diversos grups per fer, diguem, un tipus d'event alternatiu en els Jocs de Berlín, que es van fer a l'agost de 1936 i que són els jocs que tothom coneix com els que Hitler va utilitzar per fer la gran propaganda del nazisme de manera internacional, no? Llavors, hi havia sectors diversos, sectors d'esquerra, sectors de món jueu també, que estaven naturalment discriminats per l'Alemanya nazi, que a partir de l'arribada de Hitler al poder, el 33, van començar a pensar que aquells jocs, com efectivament va passar del 36 a Berlín, serien una manipulació en favor de la dictadura de nazi i, per tant, van intentar organitzar alguna cosa alternativa. I aquesta cosa alternativa va acabar sent aquesta proposta d'Olimpíada Popular de Barcelona.
I quan esclata la Guerra Civil, aquí ja hi havia atletes, d'aquí la història que explicàvem ara d'una atleta de Gales, perquè es pensaven que efectivament els quedaven poques hores per competir i en canvi el que comença és la Guerra Civil i allò s'ha d'anul·lar, oi?
Sí, sí, efectivament. És a dir, a veure, era una Olimpiada que s'havia organitzat en poc temps, bastant improvisada, en pocs mitjans, però sí que aproximadament una setmana, alguns 10 dies abans del dia 19, ja hi havia atletes i després també perquè era una Olimpiada en què també participaven molts grups folclòrics de cadascun dels països, doncs aquestes persones, 5-6 mil, estaven estrangers, estaven a Barcelona els dies previs i, de fet, hi ha testimonis que havien explicat que el 19 de juliol, clar, que a la tarda s'havia de produir la inauguració de l'Olimpíada i és a les 6 del matí que es produeix la sublevació militar i que quan comencen a sentir uns sorolls, uns trets que no saben bé què són, alguns pensaven que era una mena de salves de, diguem, en honor que aquell dia començava l'Olimpiada. No sabien, diguem, clar, que era un aixecament militar. Per tant, totes aquestes persones corrien per Barcelona, per la Barcelona de l'època, per tant, estaven en el que avui és el centre, tenim testimonis dels que estaven a la plaça Reial, per exemple, etc. I van viure, clar, com es produïa l'aixecament militar i la resposta de les organitzacions obreres i d'esquerres en front que es van enfrontar als militars i que els van vèncer.
I per acabar d'arrodonir la història, alguns d'aquests atletes es diuen que van acabar ajuntant-se en els combats per defensar la República Espanyola, eh?
Sí, això es diu, i és evident que alguns en aquells primers dies, perquè clar, aquella, el 19 de juliol, diguem, no es va acabar, la sublevació militar a Barcelona va tardar ben bé 3 dies a ser sufocada, per tant va haver combats pels carrers durant aquells dies. Després va haver alguns, no molts, però sí va haver alguns que fins i tot es van incorporar pocs mesos després a les brigades internacionals, però el gruix, de fet, es van repatriar. Tenim constància de la sortida d'algun vaixell, per exemple, en direcció a Marsella, a partir de França, d'anar-se'n cap a altres països. I, per tant, la història que explicàveu avui d'aquest atleta galès, doncs, com tants altres, es van marxar als seus països. Perquè, clar, primer ningú... És a dir, hi havia hagut un aixecament, però ningú sabia que començava una guerra. És el fracàs, de fet, de l'aixecament el que acaba provocant una guerra llarga que en aquell moment, naturalment, tampoc ningú sap que seria llarga.
Clar, doncs ens ha agradat molt avui afegir a una història que hem trobat rocambolesca i tan interessant com la d'aquell nen Jesús, una altra com també ho va ser aquesta Olimpíada Popular que mai va acabar passant però que tenia molt bones intencions. Moltíssimes gràcies, Carles Santacana, per connectar en directe amb el Catalunya Nit.
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bon vespre.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen 6 minuts de 11:15 de la nit. L'incendi en què van morir 72 persones en un gratacel d'habitatges de Londres el juny del 2017 s'hauria pogut evitar. És la conclusió de la segona part de l'informe sobre el sinistre que s'ha fet públic avui a la capital britànica. Els experts constaten que la tragèdia va ser el resultat d'una cadena d'errors que van des de problemes amb els materials de construcció fins a les deficiències en l'operació de rescat. Connectem amb Londres, Colla Ballester Brumós.
Bona nit, Manel. 7 anys després de l'incendi encara no s'ha jutjat ningú. L'informe d'avui, públic i sense conseqüències penals, retrata un desgavell sistèmic. La investigació conclou que la causa de la mort de les 72 víctimes és la incompetència, la deshonestedat i la cobdícia de governs, autoritats locals, empreses, arquitectes i fabricants del revestiment inflamable. El responsable de la investigació és Martin Moore.
Hem descobert que hi havia hagut enganys sistemàtics per part dels fabricants, que implicava la manipulació i intents calculats d'enganyar els compradors perquè pensessin que els materials combustibles complien la normativa legal, però en realitat desaconsellava el seu ús.
L'informe assegura que totes les morts eren evitables i que els bombers no tenien pla d'emergència. El primer ministre s'ha disculpat en nom de l'Estat i no es permetrà a cap empresa citada a l'informe accedir a una licitació pública, però els càrrecs penals s'hauran d'esperar com a mínim fins a finals del 2026.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
El fabricant de cotxes Volvo abandona el seu objectiu de vendre només vehicles elèctrics a partir de l'any 2030. Rafael de Ribot.
Va ser el primer gran fabricant tradicional de cotxes de combustió que es va comprometre a passar tota la seva producció cap al vehicle elèctric i ha estat un dels últims a modificar els seus plans. Ford i General Motors ja havien fet marxa enrere. Volvo reconeix ara que els clients i els mercats es mouen, diuen, a velocitats diferents. El conseller delegat de la companyia justifica la seva renúncia per la desacceleració de les vendes de cotxes elèctrics i per la preocupació dels consumidors per la falta de punts de càrrega. Tot i això, la marca d'origen suec ha anunciat que ampliarà l'oferta de vehicles híbrids i endurables que espera que serveixi, diuen, com a pont cap a un futur totalment elèctric.
Doncs de Volvo cap a Volkswagen, perquè els sindicats han plantat cara a la direcció d'aquesta companyia i diuen que no acceptaran el tancament de cap planta de producció en territori alemany. La cúpula del gegant automobilístic ha defensat davant l'assemblea de treballadors reunits avui a Wolfsburg, on hi ha la seu del grup automobilístic, el seu pla d'estalvi per fer front a la caiguda de les vendes i a una situació econòmica delicada. És una crònica de l'Oriol Serra des de Berlín.
Uns 10.000 treballadors de Volkswagen han assistit aquest dimecres a l'assemblea que ha tingut lloc a la seu de Wolfsburg amb la presència de la cúpula de la companyia i dels sindicats. Haurien sigut més, però l'aforament no ho ha permès. Entre tensió, retrets i xiulets, el Consell d'Administració ha lamentat que les vendes hagin caigut de l'ordre de 2 milions de vehicles menys dels que es venien abans de la pandèmia i que el mercat s'ha reduït. Caldria incrementar les vendes, segons han dit, en 500.000 vehicles per a reflotar el forat que pateix el grup automobilístic alemany, que insinua tenir la intenció de tancar plantes de producció a Alemanya per primera vegada a la seva història. Els sindicats i el comitè d'empresa ja s'han alçat en peu de guerra. Daniela Cavallo n'és la presidenta.
No parlem sobre el tancament de fàbriques i, per tant, tampoc sobre quines retallades de personal hi podria haver al darrere. Amb nosaltres, això no es farà.
Coincidint amb la crisi de Volkswagen, el govern alemany ha aprovat incentius per la compra de vehicles elèctrics valorats en prop de 600 milions d'euros anuals. Les empreses podran desgravar fins al 40% del valor de la compra, però molts experts apunten que això no serà suficient per a Volkswagen.
Falten 5 minuts per 3 quarts d'11 de la nit. Fem una pausa que passarà volant i quan tornem, una bona estona de cine.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Sí, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem.
Catalunya nit.
Bones notícies per al cinema català, perquè avui hem sabut que dues de les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia del Cinema Espanyol per representar Espanya als Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional són produccions catalanes, Segundo Premio i La Estrella Azul. El tercer títol preseleccionat és Marco i està protagonitzada pel barceloní Eduard Fernández. Montse Pujol.
Segundo Premio és la triomfadora a l'últim festival de Màlaga i explica l'origen del grup indie Los Planetas. Està codirigida per Isaac i la Cuesta, que avui es mostrava així de satisfeta en declaracions a Catalunya Ràdio.
Doncs és una molt bona notícia, perquè la pel·lícula tracta del somni d'una banda de música que intenten arribar a enregistrar el seu disc a Nova York, i la pel·lícula acaba d'aconseguir aquest somni, i ara que dèiem és que per comptes d'anar a Nova York intentarem anar a Los Angeles.
La tercera pel·lícula preseleccionada és Marco, un film estrenat aquesta setmana a la Mostra de Venècia. Eduard Fernández és el protagonista del film basat en fets reals. Dirigida per Aitor Arregui i Jon Garanyo, la cinta relata la història d'Enric Marco, que va fingir durant anys que havia estat en un camp de concentració nazi. Jon Garanyo, en declaracions també a Catalunya Ràdio, s'ha mostrat feliç de ser un dels títols preseleccionats i d'haver-la pogut estrenar a Venècia.
La història d'Enric Marco, una història que coneixeu molt bé en Catalunya, que quizás no es tan conocida fuera de Cataluña y que hemos notado que en Venecia, donde se estrenó la película, no conocían, pero que ha suscitado muchísimo interés y fascinación por el personaje.
I la segona producció catalana preseleccionada és L'Estrella Azul i és el debut en el llargmetratge de Javier Macipe i narra la desconeguda epopeia del roquer aragonès Mauricio Aznar per l'Argentina rural.
Doncs ara mateix, a l'Uruguai, a Montevideo, hi ha alguna persona escoltant aquest programa, el Catalunya Nit, que m'imagino jo que deu estar molt i molt contenta. Es diu Javier Macipe i és el director de la pel·lícula L'Estrella Azul. Javier, moltes felicitats.
Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Crec que entens el català perquè m'han dit que la teva mare és catalana.
Sí, mi madre, mis abuelos y yo pasaba los veranos de niño en Gandesa, en Tarragona, en un pueblo, así que entiendo bien, sí.
Molt bé, doncs d'entrada, com deia, felicitats. No sé si t'ha sorprès o no i on t'ha agafat aquesta notícia, què et sembla?
Bueno, estoy ahora mismo en Montevideo, estoy aquí para presentar la película y de aquí voy a Argentina, que va a llegar justamente ahora a los cines, y me había puesto el despertador, por si acaso, para estar presente, y más que una sorpresa, yo siempre he tenido mucha fe en la película en general, y en esto de los Oscars también tenía fe en particular, porque si uno mismo no cree, es difícil contagiar esa fe a toda la gente que hace falta contagiar la fe para que una película exista, pero desde luego ha sido una grandísima alegría y satisfacción, y bueno, llevo todo el día celebrando.
T'has posat el despertador. Nosaltres, que aquí acabem molt tard de treballar, és molt dolorós, però ha valgut la pena. No sé què en penses de les possibilitats que acabi sent finalment l'escollida i de les altres dues pel·lícules que t'acompanyen en aquesta terna de seleccionades, que totes, per cert, curiosament, són biòpics, cadascun molt particular.
Bueno, de las otras películas todavía no he podido ver Marco, sí que vi segundo premio, yo soy muy admirador de Isaac y la Cuesta, o sea que compartir, digamos, esta terna con él es una alegría enorme y lo respeto muchísimo, lo considero un maestro. Y en cuanto a nuestras posibilidades, pues bueno, sí que tenemos la suerte de tener una productora detrás que ya ganó una vez el Oscar con Mar Adentro, nuestros productores Fernando Bobaira, Simón de Santiago, y bueno, la película ha gustado mucho, eso lo vemos constantemente, recibimos mensajes muy emotivos de público en general y de académicos también, así que desde luego pensamos que es posible, vamos a hacer todo lo posible, tenemos incluso ideas de si llegáramos a ser la película seleccionada, pues ya estamos fantaseando con cómo lo haríamos y pondríamos todo de nuestra parte para intentar llegar a Hollywood, desde luego.
Entre el repartiment hi ha Bruna Cosí i Marc Rodríguez. Ara que ens escolten aquí milers de persones, allò, una frase per convidar-los a veure la vostra pel·lícula, L'Estrella Azul.
Bueno, yo creo que esta es una película que toda la gente que la ve dice que le deja mejor. Es decir, la gente que salía del cine decía que salía mejor de lo que entraba, porque creo que es una película que da muchas ganas de vivir. Y una película que tiene un final muy sorprendente, que nadie se lo espera. Así que animo a todo el mundo a que la vea, que la película ya está en plataformas hace algunos meses y se está viendo muchísimo, tanto en Filmin como en Movistar.
Pues Javier Macipe, moltíssimes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats i molta sort. Bona nit.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Tenim molt cine avui, perquè ara mateix els cinemes Aribau de Barcelona acaben d'acollir la presentació del 47, una pel·lícula de Marcel Barrena que recorda la lluita veïnal que a finals dels anys 70 va aconseguir portar l'autobús del barri de Torre Baró, aleshores desconnectat de la ciutat i mancat de tota mena d'infraestructures. A l'acte hi han assistit l'equip del film, autoritats institucionals, molts veïns dels barris, i entre tots ells hi havia José Antonio Muñoz, que és un gran tècnic de ràdio, i l'Òscar Callau, un gran periodista. Òscar, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
A veure, la projecció està la gran premiere d'aquesta pel·lícula que crec que hi ha moltes ganes de veure. Com ha anat això?
Doncs sí, ha estat el primer gran acte cinematogràfic de la temporada. Pensa que ha convocat un realitzador com Marcel Barrena, guanyador de 3 Premis Goya i de 2 Gaudí, al protagonista, que no és altre que Eduard Fernández, en el paper de Manolo Vital, ara explicarem qui és, la Clara Segura, la seva parella, també la Zoe Bonafonte, Salva Reina, Carlos Cuevas, David Verdaguer, pel que fa a les personalitats que han acompanyat aquesta estrena, doncs mira, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre d'altres. Però sobretot, al cinema hi havia desenes i desenes dels mateixos veïns de Torre Baró que han fet de figurants en aquesta pel·lícula. De fet, la projecció en una pel·lícula que vol ser tan social i reflectir tant la vida reivindicativa en aquest barri de Barcelona s'havia de fer en un espai esportiu a l'aire lliure situat a Torre Baró, al districte de Nou Barris. Però la previsió de pluja va obligar els conductors a buscar una sala coberta. Aquests veïns, això sí, han baixat des de Torre Baró fins al centre de la ciutat en un autobús de TMB que ha fet un recorregut semblant al 47. Els hem acompanyat i hem aprofitat per recordar les seves vivències i les seves lluites veïnals als anys 70 i 80.
El espíritu ese de lucha, el que este señor Vital tiraba para adelante con los vecinos, ese querer conseguir lo que no se puede, eso es cosa que a lo mejor hoy en día se echa de menos.
Hostia, un autobús articulado por ahí, es que nos pilló de sorpresa, no sabíamos nada de eso. Manuel Vital lo tenía callado.
Pero aquí en Torre Baró no había ni autobuses, ni calle, ni agua, ni luz, no había nada.
Mira, si era vital, que jo amb 45 anys em vaig treure el carnet perquè ja no podia portar la compra.
La autoconstrucció que hacíamos cada uno su casa, que se hicieron casas en una noche. Había mucha solidaridad en el barrio.
Que bonic tot això que diuen. De fet, és una d'aquelles històries que si un guionista se l'hagués imaginat, diríem que bonica, però el fet que estigui basada en fets reals la converteix ja en extraordinària, a banda de veure la pel·lícula, que encara no l'he vist, però fem allò, posem en situació els oients per si algú no sap de què va, Òscar.
Sí, la cinta narra la història real de Manolo Vital, conductor d'autobusos, de TMB, líder sindicalista, veí de Torre Baró, que el maig del 1978 va segrestar un autobús de la línia 47 i el va portar carregat de veïns per la carretera alta de Roquetes fins al seu barri. Una acció que volia demostrar que el transport públic també podia arribar a Torre Baró, tot i els seus carrers estrets, sense asfaltar i molt costeruts. El director Marcel Barrena creu que és una història local, però de significat universal.
Ha sigut meravellós, però és que aquesta història és la seva història. Llavors nosaltres podíem portar els millors actors, la Clara, l'Eduard, el Carlos, el David, podíem portar els millors actors, però havíem de comptar també que a la gent real expliqués la seva pròpia història. O jo treballo així, ja ho vam fer així a Mediterrània, on els figurants eren refugiats de veritat, doncs aquí, home, donar la veu al barri em semblava molt, molt necessari.
Ja ens has parlat dels figurants, hem sentit el director. No sé si has pogut parlar també amb els protagonistes.
Doncs sí, mira, en primer lloc, Eduard Fernández, que és curiós com un actor català dona vida a un personatge extremeny, parla un castellà amb un accent extremeny, i alhora xapurreja, comença a parlar el català i ens ha fet una demostració en directe.
Lo parlo así, con vos, pero la meva intenció és parlar-lo bé, m'ha ensenyat la Carmen a parlar-lo i per integrar-me a Catalunya. S'ha de parlar català.
I la Clara Segura fa el paper de la seva parella i ens ha explicat que ha estat fonamental pel seu paper actoral treballar amb els veïns del barri.
El subidón que per ells va ser tornar a veure pujar el Manolo Vital amb un autobús va ser per nosaltres també. Jo crec que nosaltres en aquell moment no vam ser actors, sinó vam ser una mica espectadors de veure la reacció d'ells aplaudint, de cridant. Va ser molt emocionant.
Cartell de luxe, claríssim. M'has dit abans, Òscar, que hi havien convidat també les filles de Pasqual Maragall, però no m'has explicat el per què. Per què?
Bé, no volem fer spoiler, però la veritat és que la pel·lícula fa com una clocada d'ulls a una petita aparició d'un jove Pasqual Maragall, que després a la vida real va conèixer i va condecorar amb la medalla d'or de la ciutat a Manolo Vital per la seva lluita veïnal en pro del transport públic, no? Però la pel·lícula fa una petita ficció i les filles de Maragall estaven molt agraïdes amb el paper que interpreta Carlos Cuevas i amb el tractament que n'ha fet el director.
Des del moment que vam veure el cartell, el trobem reconeixible per les faccions, per la mirada del Carlos Cuevas, que retrata molt bé, una mirada molt, molt franca, i fins i tot et diria que per la camisa i la caçadora i el bigoti, per suposat.
Trobo que és una picada d'ull del director cap a aquesta relació que realment va tenir el pare amb el protagonista de la pel·lícula i que té una intenció bona i és maca, jo crec.
El 47, per cert, s'estrena aquest divendres als cinemes.
Moltíssimes gràcies, Òscar. Molt bona nit.
Bona nit.
2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane.
The trial of the century.
They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not.
Lady Gaga omple de fans la catifa vermella de la mostra de Venècia. S'hi ha presentat Joker Folie à Deux, la seqüela de l'exitosa pel·lícula que investiga els traumes del dolent de Batman i on la música és la protagonista. Així que anem cap a Venècia, allà hi tenim el nostre enviat especial, Marc Ruiz.
Folie à Deux és un trastorn de doble personalitat, però també es podria traduir com a bogeria per a dos. Trobem la personalitat més modesta de Joker, Arthur, interpretat per Joaquin Phoenix, a la presó, prim, fràgil i medicat. La seva advocada prepara la defensa del judici basant-se en aquest trastorn de personalitat perquè l'ingressin en un hospital. A través d'unes classes de cant, coneix Harley Quinn, interpretada per Lady Gaga, que li tornarà a capgirar la vida en una espiral cap a la bogeria. La pel·lícula és gairebé un musical i fa servir cançons com Bewitched, When You're Smiling o Ne Me Quitte Pas per expressar els sentiments del protagonista. Aquí és on Lady Gaga hi encaixa i assegura que la motivació d'acceptar fer aquesta pel·lícula va ser que li va agradar molt la primera entrega.
Sometimes when stories are told...
A vegades, quan s'expliquen històries sobre gent incompresa per la societat, el director i l'actor donen una oportunitat per observar aquest món d'una manera més profunda. I quan vaig veure Joker, vaig sentir que entenia i veia alguna cosa que no havia vist mai. Per això he fet aquesta pel·lícula.
So that's why I did this movie.
La imatge de Harley Quinn és molt pròxima a la del personatge secundari arlequinat de la sèrie d'animació de Batman on apareix per primer cop, amb el vermell com a color predominant i molt llunyà del personatge icònic amb dues cues i bat de béisbol que va interpretar Margot Robbie. Joker Folie à Deux s'estrenarà el 4 d'octubre.
I tan estel·lar com totes aquestes estrelles de cine, quan falten 4 minuts per arribar a les 11 de la nit, ha entrat aquí també a l'estudi l'Olga Clapés, i això vol dir que aprendrem alguna cosa. Quina paraula ens portes avui?
Doncs mira, et vaig dir que t'aniria portant pronúncies, i avui ens han preguntat com hem de pronunciar la ciutat ucraïnesa que s'escriu LVIV.
Complicat, sí.
Hem anat a les a dir, i aquí ho tenim.
Lviv.
Tornem-ho a sentir.
Lviv.
Lviv.
O sigui que hem de posar una vocal aquí gairebé,
exacte.
Si no...
Exacte. I la pronúncia d'antena, doncs hem fet això, hem posat una L, una neutra i Lviv, perquè així el redactor ho llegeix bé.
Clar.
I de pas hem après que no hem de fer servir les formes Lemberg en alemany, ni Leópolis en castellà, ni Lubov en polonès.
Molt bé.
És normal que tinguem aquests dubtes en topònims ucraïnesos, perquè hem de buscar la pronúncia adaptada, però no cal anar tan lluny. Avui mateix n'hem trobat un de català, de la comarca de la Segarra, que també ha generat confusió. Parlem de les Oluges, que és Oluges i no pas Olugues, que és com ens l'hem trobat escrit.
Molt bé, doncs sí, de Lviv a les Olugues, o Oluges.
Oluges.
Oluges. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
London. Hello, greet everybody for you. I did your shake bello.
Trobo que aquests cantants estan molt alegres, però bé, alegres estem nosaltres de poder saludar cada nit a la Gemma Puig, que agafa el control de la música del Catalunya Nit per fer la previsió del temps, i em porta 2 de 2, 2 encerts, 2 previsions aquesta setmana, 2 encerts. Anem a per la tercera. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs mira, aprofitant que sí, és una cançó alegre, perquè hem d'estar molt contents, perquè ha plogut, en alguns casos ha portat una mica de problemes, però hem portat 2 dies amb pluja, doncs que és el que ens convé, però la cançó es diu Stability, de l'Aire Star, i per tant, demà torna l'estabilitat. Per tant, demà tindrem un dia més estable. No vol dir que a primera hora hi pugui haver encara alguna gota cap al nord-est. El que sí que tindrem demà al matí és boires, núvols baixos, doncs tot això fruit dels 2 dies que hem tingut amb pluja. amb unes temperatures un pèl més baixes. Demà al matí tindrem una mica, dic una mica perquè no durarà, la sensació una mica de la tardor, però una mica només. Perquè al migdia, després, tornarà a pujar la temperatura, tornarem a tenir unes temperatures més altes que no pas avui, perquè tindrem un dia més estable, i demà a la tarda, com a molt, algun ruixat cap al nord-est.
Perfecte, doncs demà posem un peu a la tardor, però el traurem de seguida per tornar cap a l'estiu. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Hey!